punt de les 12. Vos han informat Mònica Borràs i Laura Benrey amb el suport tècnic d'Ivan López.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
El programa que escoltareu tot seguit va ser emès el 18 de maig de 2016.
Cactus, cactus, tus.
Amb l'objectiu de poder conciliar encara més la vida familiar, el mestre de ioga Hari Mandurgeta Sana ha inventat una nova postura que permet donar el pit al teu infant mentre practiques. S'anomena Sthanapan Teta Rangitsana, la postura del pit que dona plaer al nadó, o així almenys es diu en hindi, en hindú. És una variant de la postura Menuda Hasta Pranatenga, que permet a l'infant nouvingut prendre el pit de sa mare mentre està en posició invertida. No és la primera iniciativa conciliadora que ha arribat a la redacció del programa aquesta setmana. L'empresa de roba de muntanya de North Puedor acaba de treure al mercat el mono infantil Trekking Freak Nomad Waterproof, una prenda transpirable i en Gore-Tex, ideal per portar el nadó penjat a l'esquena mentre, per exemple, puges al Massanella. Aquesta prenda revolucionària també inclou un complement lateral que permet a l'infant veure el biberó a través d'un tub de plàstic. Ara el pròxim repte de les empreses de roba esportiva com Quechula és fabricar un rellotge que també controli les pulsacions del nadó mentre son pare o sa mare corren, o com està el seu nivell de lactoferrina o factor bífidus. Comença Cactus.
A IB3 Ràdio comença Cactus, amb Felip Palau.
Estimats amics, són les 6 i 7 minuts de l'hora baixa i heu de saber que el magazín cultural i d'altres herbes culturlandia.com Alejandro Aldasoro parla de les bragues de Gore-Tex.
Ai, com empezamos, Felipe? En bragues de Gore-Tex. Hoy estoy sudando. Hazlo, Felipe, hazlo. Háblame del Gore-Tex. Ai, perdón, del Gore-Tex.
El Gore-Tex. Sí. Qui no té Gore-Tex avui en dia? Bé, les bragues de Gore-Tex, diu un Alejandro, són per mi el símbol d'una mentalitat defensiva, agresta, sense alegria, merament funcional, la metàfora d'una frontera psicològica que separa, que impermeabilitza, que dificulta les relacions personals. Diu, el Gore-Tex ha envaït com la vespa asiàtica o aquestes repugnants plantes blanques que semblen plomalls gegants. Dins de l'abertzalisme, ja ho sabem, és majoritari. De fet, diu que en l'homenatge a Otegi hi havia més Gore-Tex que el campament base de l'Everest. Diu, és estrany que el Parlament Basc, Udabilitza o qui sigui, no hagi reconegut ja de forma oficial el Gore-Tex com a teixit nacional basc. És un símbol de la societat.
Bueno, vamos a ver.
Sí,
es cierto que llevar unas bragas de Decathlon con Gore-Tex, pues es muy poco sexy, ¿verdad, Felip?
¿Me imaginas? Ya lo trob.
Además, si penetramos un poco más en este agujero de ideas que acabas de dar, ¿verdad?
Sí.
Yo pienso que cuando hacemos el amor, no necesitamos nada que transpire, ¿eh? Más bien que fluyan los líquidos, ¿verdad, Felipe?
Clitoria.
Sobre todo...
Estamos en horari infantil, ¿eh?
Bueno, ya, pero eso es muy natural, Felipe. Ya sabes que para mí esto es muy natural. Sobre todo, es importante que fluyan los líquidos cuando el miembro masculino es tan grande como el Everest.
Ay. I tu sempre granant cap a la part sexual. Bé, diu, el Gore Test ha superat, a més, les barreres ideològiques i de classe social. Ja el porten a Ejia i a Aiete, a esquerres i a dretes. Fins i tot el PNB, diu aquest company, Alejandro Aldasoro, se'l posen quan es tiren a la muntanya. Això sí, tots menys el PP. Pot ser perquè no n'hi ha, que jo sàpiga, jaquetes i tallavents goretets de color beix. Bé, qui no té un folre polar, conclou, o un plumífer tècnic que es planta quan té pressa o quan no sap què posar-se? Diu que, de fet, hi ha quadrilles senceres en alguns parcs infantils i bars que apareixen els anacondes del conqueridor de l'Amazones. I conclou. Jo mateix disposo d'una jaqueta amb tecnologia impermeable, transpirable, aïllament tèrmic, reflectant, microtemp, XF2 i segellat de costures, agafa aire, que utilitzo preferentment en les manifestacions o quan vaig de sidreries. No quan se'n va a la muntanya a 3.000 metres d'altura, no, quan se'n va a prendre unes sidres.
Uf, Clitoria. Yo de verdad, yo a esta pareja le haría una recomendación tan sutil como un beso al oído. Ajá. Si a él no le gustan las bragas con Gore-Tex... Ay, perdón, Gore-Tex. Uy, esto de Gore, ¿cómo me pone este nombre? Pues eso, si a él no le gusta el Gore-Tex y ella quiere tener el máximo de transpiración vaginal, pues que se vaya sin bragas, Felipe. Adiós, bragas. Es que me da hasta ganas de hacerlo, ¿me entiendes? Que tengo unas ganas, pero lo que me quiero referir es que fluyan los líquidos sin membranas impermeables.
Te estás pasant, ¿eh?
No, que se penetren sin cortavientos, Felipe. Es que es así, es natural.
Bé, deixa'm escoltar aquesta musiqueta per saludar en Sebastià Salom. Hola, Sebas, com estàs?
Molt bé.
Començàvem el programa parlant del Gore-Tex.
Sí.
Aquest tipus de teixit, per cert, va ser un invent dels empresaris de textil americans Wilbert Gore i Robert Gore. Per tant, ja sabem d'on ve la paraula. L'empresa, per cert, ja ha perdut la patent d'aquest teixit, per la qual cosa altres empreses i marques utilitzen avui en dia tecnologies basades en la mateixa tecnologia de fabricació del material, de vegades a un preu més econòmic. Una autèntica guerra, la guerra del Gore-Tex. Per cert, Sebastià, quina és la teva relació amb el Gore-Tex?
Pues jo la primera vegada que he sentit parlar d'aquest tèxtil ha estat quan me vas parlar ahir d'això, no n'havia sentit parlar mai.
Mai havia sentit parlar del Gore-Tex. Sebastià, aquí en món vius, perdona.
Què dius? Jo, no.
Escolta, avui en dia, avui en dia te'n vas a comprar unes sabates de muntanya i el primer que demanes és si té Gore-Tex.
La roba interior
si te compres una jaqueta, el primer que demanes és si té Gore-Tex. El Gore-Tex és una etiqueteta que duen moltes de prendes de muntanya, que no és una marca, és una... És com una mena de material,
material.
Unes membranes.
Jo m'he imaginat que és com la roba interior del Superman, no? Que la du per de fora, o el Batman. Però bé, no té res a veure.
No té res a veure. Però tu requereixes de roba impermeable quan, per exemple, vas a la muntanya o quan vas en bicicleta?
No. Però bueno, potser només amb això hi podries anar, no?
Amb el
Gore-Tex no necessita res més, com que ja és impermeable.
Ha de dur Gore-Tex, tot ha de dur Gore-Tex.
No, però també dus això, ens avisa i tal. Ja basta.
Bé, jo l'altre dia vaig sentir una amiga que deia que ella, quan va a la muntanya, no du Gore-Tex, no du aquest material a les sabates, perquè a ella li agrada banyar-se. No?
Claro.
D'alguna manera es referia al Gore-Tex com aquesta por que tenim incorporada avui en dia, no? Que no ens volem banyar, no ens volem constipar, no volem tenir fred, no volem que ens pegui el vent, no ens fa por gaudir, no gaudir, sinó patir o rebre les inclemències del temps.
No deixes que la naturalesa arriba fins a ti, fins a tu.
Exactament.
No?
Bé, deixa'm ara escoltar aquest vals dels patinadors, que avui forma part de la llista de música de Cactus. Una cançó que vaig escoltar fa unes setmanes i, no sé, m'ha posat de molt bon humor. Vaig pensar, per què no podem escoltar un vals en aquesta hora de l'hora baixa per totes les Balears a les 6 i 13 minuts?
Per què no?
Vinga, doncs.
Bueno.
Ah,
Jo deixaria aquesta música punxada, sí, durant tota aquesta hora, i me n'aniria a passejar.
Això és per veure patinatge sobre gel.
Per exemple, ara me posaria a ballar. Alexandra Palomo, què tal, com estàs?
Molt bones bé, tardes. Gràcies, bona tarda.
Ja te veig aquí ja ballant, fent moviments.
Jo m'emociono, jo he fet dansa clàssica durant molt de temps i clar, i això a mi me porta records i me fa ganes de posar-me a ballar.
Per cert, tu ets d'aquests que cada dia 1 de gener al dematí se posen davant la tele per escoltar una vegada, sí, o només a l'any valsos de Nastraus?
El meu pare. El meu pare ho fa i jo m'acoplo.
I després, sí, durant l'any escolta més vals o només aquest dia?
No, a mi m'encanta escoltar música clàssica, però tinc un problema amb la música clàssica. Ara quedarà, no sé si quedarà pedant.
Però no, és que aquí ho pots dir.
M'emociona tant que necessito uns moments concrets
per escoltar-la.
Perquè és que m'entra d'una manera molt, molt... Parezco ya!
T'entra, te penetra. Necessites...
Me penetra, la música clàssica.
I necessites un moment de tranquil·litat, no?
No, per escoltar-la, no. No només tranquil·litat, sinó que és m'arriba, emocionalment, és que m'arriba moltíssim.
Per exemple, quan vas en cotxe, t'agrada escoltar música clàssica?
Jo no condueixo, Felip.
No condueixes. Bé, i de quan vas a fer running?
No faig running.
Tampoc fas running.
No, vaig a caminar tranquil·lament amb la meva roba.
I sense goretets.
Però sí que porto els auriculars. Però ja et dic, cada música pel seu moment i pel seu temps.
Jo, per cert, si vaig l'altre dia, vaig saber, a través d'un amic meu que és empresari, que té una sèrie de botigues, a zones turístiques, que la música clàssica és l'única que pots posar sense haver de pagar drets d'autor a SGAE.
Crec que si és de menys de l'any 70 està lliure, sí, però ara no ho féssiu massa casa.
Bé, però si no vols tenir problemes,
claro,
amb les SGAE, posa música clàssica.
El
problema és que si tens una botiga, per exemple, de roba, sí, de souvenirs, i poses aquesta música, però és que no convida gaire a comprar una camiseta de I Love Mallorca. Sembla.
Ha de ser més viva, no?
Ha de ser més vida, més dinàmica.
Té alguna cosa a veure amb el ritme del cor, que és el que t'incita a comprar.
Sí.
Algo així vaig llegir.
Però jo, és que això és que és insuperable. Bé, jo crec que me'n vaig i vaig a deixar
jo
aquí
me n'he anat fa rato.
La música. Ho podríem fer, això, Sebastià, un dia.
El què?
Fer com un film musical de valsos i música clàssica, sí, i nosaltres vam anar de vacances.
Perdrem els que mos escolten.
Hola, millor en guanyam, qui sap. Bé, avui volem resseguir el tema de la setmana passada, ja deixam el goretets, el deixam tranquil, i ja sabeu que la setmana passada parlàvem de la memòria, del dèficit de memòria, sobretot d'ençà que vivim pràcticament, no la majoria, però no tots, però la gran majoria, en els nostres telèfons mòbils. Però avui ens centrem en la memòria fotogràfica. Fer fotos avui en dia és molt diferent de fa 10, 20, 30 anys. Bé, de fet, avui fent tantes fotos, són tants els moments que fotografiem que de vegades ni revisam les fotos que fem. Per exemple, tu, Sole, quantes fotos has fet avui? Sí, Sole, quantes fotos has fet avui amb el teu mòbil?
Jo què sé, espera que te lo miro. A ver.
No importa que ens les mostris,
A ver, me echo una foto por la mañana mientras me comía el croissant que colgaba en el Face. A ver, que lo miré.
Interesantíssima, sí.
A ver. Ah, sí, otra mientras me maquillaba por la mañana. Otra, mi perro Luca, que hoy cumple años, Luca.
Ay, sí, ara la vaig.
¿Has visto?
I rius amb ella.
Aquí está guapo.
Segurament ell no estava massa content, però
no, però l'he tenido que forzar porque él es hiperactivo, ¿sabes? Pero sí, al final se ha alargado, al final se le da un huesito de eso.
Sí.
Bueno, luego a ver qué más. Ah, sí, una selfie con Arantxa en la cantina de l'Insti.
Sí, ja ho veig, Per què, sí, t'has fet una selfie en Arantxa? Cada dia barenes amb ella a la cantina.
Bueno, sí, però ja hacía buen tiempo y hemos dicho, fem una foto allí, ¿sabes?
Ara veig el detall de la foto.
Sí.
Sí, val, ja veig que darrere hi ha un amic teu que t'està fent com unes senyes amb la mà.
Ja, però no le hago caso. Es que ja, va detrás mío este.
Sí.
El Rodri. Sí, siempre está detrás de todas las fotos.
Molt bé.
Porque sabe que la voy a colgar.
I aquesta està a Instagram, no?
Esta la he colgado en el Instagram.
A mi, sí. Com és aquesta foto de l'Instagram?
¿Cómo que cómo es? Pues, sí. Pues la de l'Instagram es Martit.
Ah, clar, les de l'Instagram són d'aquestes que ens hi recreem una mica, no?
Sí, te lo tiene que currar más y tiene que tener un trasfondo.
Clar.
La foto.
Perquè tu tens un mòbil amb 23 megapíxels, no? De qualitat, no? d'aquests que fan fotos panoràmiques.
Sí, tot tipus de fotos.
Jo, de fet, tinc un amic que té una càmera al seu mòbil que té un mode de foto que posa mode professional. O sigui, tu poses el mode professional i se suposa que allò ja és una foto professional.
Hòstia, te lo quiero yo, tío, que a lo mejor me forro también, ¿no?
Idò.
Que jo hago buena foto, ¿eh? Yo cuando me inspiro, me inspiro.
I aquesta foto...
I esta más artística.
Això m'agrada.
Sí, ¿sabes lo que es?
Que
te la dedico, que un cactus, que he visto en un parque cerca de l'Inti, que estava allí pobre, que nadie le hace ni caso.
Sí, és un pal lleig aquest cactus, no l'estimen gaire.
És feo, però mira, que quiere que te diga, es un cactus.
Sí.
I ara, cuando veo un cactus, pues le hago una foto, y venga, pa l'Instagram.
Ah, molt bé, fas una foto d'un cactus i venga, Instagram.
Sí, claro, en tono, chiquillo. Ah, bueno, luego he hecho más fotos, mira. Mira, esta me la he hecho al lado de una bandera gay.
Ah, sí, està bé. Avui és un bon dia. Després de la llei que se va aprovar ahir, està bé que facin fotos amb banderes.
Ai, és que tu, claro, eres periodista y cuentas cosas que yo no me entero. Pero sí, uy, qué buen día. Pues eso yo, lo que pasa es que no lo he puesto en el feed aún porque no he elegido el filtro.
Ah, d'acord, quin problema.
No, es que tengo dudas, a veces no te creas que dudo yo, Porque claro, es que hay tanto... ¿Yo qué le pondría? Mira, esta, el filtro winter, el sprint, el sepia. Ay, qué estrés, lo de los filtros a mí me estresa un poco.
Sí, ¿y por qué no le pones un filtre gay directamente? D'aquests amb els colors de la bandera.
Ah, de la bandera gay.
Clar, le pones un filtre.
¡Hostia! Felipín! ¿Cómo te enrollas, tío? Voy a tener mogollón de likes.
Hi ha una aplicació que t'ho permet fer tot això.
¿Y que te crees que no lo sabía? Anda, mira el Felipín, el listo.
Oye, ¿tú te gusta el vals este de los patinadores?
¿Qué dice esto? ¿Es música de esa de para ir al baño?
Condenada a escoltar-lo una estona més, venga. Bé, ara sí el saludam, que té unes ganes de xerrar en Mateu. Bé, avui hem convidat a Cactus un fotògraf que durant dècades va tenir una botiga de fotografia a Palma. Ha fet moltes fotos al llarg de la seva vida i a molts indrets del món. I no, no té perfil de Facebook. De fet, no té ni telèfon intel·ligent, és dels teus, Sebas. És tot un plaer tenir en aquest estudi a una persona, a més, molt amant d'aquest mitjà, de la ràdio. Mateu Barceló, bones tardes.
Bones tardes a tots.
Benvingut a Cactus.
Som molt aficionat a escoltar la ràdio, sí.
I professional de la fotografia.
Sí, podria dir que...
Una espècie d'extinció, això de la fotografia, no?
Sí, evidentment, perquè fa 15 anys hi havia 20 o 25 botigues de fotografia a Palma i actualment hi ha dues o tres, com a molt.
Però hi ha menys botigues de fotos, però de cada vegada es fan més fotos.
Bé, evidentment, això passa, evidentment. I passa com, per exemple, el menjar ràpid, o sigui, el restaurant de menjar ràpid, o els restaurants normals, que ni cada vegada n'hi ha més de menjar ràpid, perquè la gent frisa molt i ha de veure les fotos, i per això fa fotos en les màquines digitals, per això, i perquè, a més, perquè vivim a una dictadura tecnològica que ens fa passar per tu, vulguem o no.
Avui parlem de la memòria fotogràfica, ho farem després dels anuncis. Tu en tens molta i, a més, tens memòria fotogràfica i en paper.
En
una
paper,
cosa que està també desapareguent. Ja no feim àlbums, Sebas, ja no feim àlbums de fotos.
No.
Per què?
No ho sé. No. Perquè a la red n'hi ha, no sé, cercaries el teu Facebook i tot això, no? De fet, el Facebook te recorda el que has fet l'any passat.
Però jo, per exemple, m'agrada veure àlbums de fotos de quan era petit.
És clar.
Però ja no tenim temps. En la modernitat ja no tenim temps per dedicar a fer un àlbum de fotos i això que feim més fotos
que mai.
I a
més, perquè molta gent, sobretot gent de més de 40 anys, que no, això de les fotos... era la seva història. La gent que no la té, que no té 40 anys, no compta en el paper, o sigui, no, molta gent no printa mai les fotos. El problema, la crisi de les botigues de fotos, especialment les botigues, no va ser la crisi habitual, va ser que la gent feia fotos en el digital i no sabia, molta gent no sabia, ni sap, que dels mòbils, de les targetes de memòria, se poden fer fotos exactament igual, o millors que se feien els rodets. Dic millors perquè ara ja no tenen fallos d'un revelador que ha estat, d'una mota de pols que se posava, d'una ratxada del negatiu, això ja no existeix, per tant, les fotos tenen una qualitat molt més grossa si se fan bé. El que passa és que no se fan bé. Podria explicar per què, però no sé si tindrem
ara en parlarem, temps. Ara en parlarem, no, tindrem temps. Ara, després dels anuncis, Mateu,
exactament.
Ara hi anam, t'acomvita a escoltar, vos convita a tots a escoltar una cançó d'una artista francesa que s'anom Zaz, Z-A-Z, molt coneguda a França, a la France, Alexandra.
Oui, j'adore.
Aquesta cançó se diu Si jamais l'oublié. Ja que parlem avui d'oblits i de memòries, vos deixam amb Zaz i en tornar als anuncis. Seguim parlant de fotografia, aquí, a Cactus, a IB3 Ràdio.
El programa que escoltau va ser emès el 18 de maig de 2016. Je suis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais les jambes à mon cou, un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.
Cactus, à IB3 Radio, amb Felip Palau.
Petres, la ràdio pública de les Illes Balears.
Perquè accedir a un habitatge ha de ser un dret i no un problema, el Pla de Lloguer Social t'ajuda a pagar el lloguer i incentiva els propietaris a llogar els habitatges buits. Pla de Lloguer Social, Cateva, el teu dret. Informa-te'n al 900 780 000 o a habitatge.cai.es. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
El programa que escoltau va ser emès el 18 de maig de 2016.
A IB3 Ràdio. Cactus. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Hold a throne that gives the nice bright colors, give us the greens of summers, makes you think all sunny day. Oh yeah, I got an iPhone camera, I love to take a photograph, so I'ma take my chrome away. If you took all the girls I knew when I was single, brought them all together for one
night looks worse in black and white.
Aquí seguim a Cactus i estem escoltant a Paul McCartney i la cançó Kodachrome. Mateu, imaginant per què has triat aquesta cançó per bé, començar aquesta entrevista.
Bé, sí, perquè en la fotografia, el més perfecte que hi havia fotografia i que hi ha fotografia analògica era la diapositiva. I Kodachrome era el número 1 ventes mundial, a nivell mundial, era des que era Kodak. I en Paul McCartney se va casar amb Linda Eastman, i sí. Eastman era pues, el dueño i fundador de la que era Kodak. Clar, segur que va voler fer un poc de propaganda. Però, a més, és que la lletra ho posa, diu, la lletra és una... Me donen colors brillants, me fa viure els colors, me fa viure els colors d'Escòcia, en aquest cas és verd de l'estiu, i també me fa veure que el món, a tot el món hi ha un dia lluminós, un dia soleat. Per això ha triat aquesta cançó.
Kodak i Agfa, no? Sempre ha estat, o va ser...
I Fuji, si després...
I Fuji, no? Fuji, sí. Diguéssim, la disputa, no?
Exactament, les tres líders, Agfa era de Mana, Kodak en principi era dels Estats Units, però bé, eren marques mundials.
I què ha passat amb Kodak?
Kodak va tenir un parell de fallos molt grossos de màrqueting i d'invenció de coses. Primer va fer el Super 8 sonoro, o sigui que ja duia la banda incorporada,
sí.
La banda de so incorporada, però no va tenir gent d'èxit perquè era caríssim, a més, i els aparatos eren molt grossos, no va tenir èxit. I a més va sortir el vídeo pràcticament solopat amb aquesta tecnologia. Clar, va perdre molt de dobles. Després va fer un tipus de càmeres que serien Kodak Disc, que eren com uns cèrcols amb negatius minúsculs, que era molt petit, era molt plana, com ser digital d'ara, però amb un material sensible. I no va tenir gent d'èxit perquè les pel·lícules tenien molt de gra, o sigui, les fotos tenien molt de gra i només se podien fer d'un tamany. I també va perdre molt de dobles, molt de dobles. La tercera cosa se li va ocórrer fabricar cintes de vídeo i cintes de videocàmera. I, claro, davant les companyies japoneses, les BAS i les companyies japoneses, pues, també va fracassar. I la darrera va ser definitiva, va ser que va inventar Kodak Instant.
Sí.
I la Kodak Instant és perquè va agafar un dels tècnics importants de Polaroid, I aquest senyor, clar, un dels químics de Polaroid, i sabia de què anava, i aleshores va copiar, li va posar un plate i va perdre, i va haver de recompensar a tots els que havien càmeres instant de Kodak, els va haver de recompensar amb material, amb un altre tipus de material, el mateix que va fer en el Kodak Disc. Per tant, això va ser una de les coses. I després que va sortir les càmeres digitals, vull dir, encara va fabricar molt d'un parell d'anys, encara en fabrica de, no els fabriqué, però pel·lícules, perquè encara se van a pel·lícula.
I vol dir que aquesta càmera de Kodak feia polaroids, feia fotos instantànies.
Feia fotos instantànies, sí, sí, sí.
És curiós perquè ara torna a estar de moda les fotos de polaroid.
Cosa
per
que
no quina era la raó?
Jo no m'ho explico, és a dir, té una explicació, però no sé si és cert, és la meva opinió. Resulta que actualment el món va tan aviat, les sí. imatges són tan ràpides, que ningú pot esperar... Jo robava les fotos en una hora, però ningú pot esperar ni 12 segons o anar a casa seva a veure-la o imprimir-la, que és fàcil. I esclar, pues, així faig foto i ho veus tot d'una. Jo fa 15 o 20 anys ho entenia, perquè anaves a una festa, feies fotos i ja sortien. Tenien un problema, que no podies fer còpies, havia de fer còpia de còpia, que era sí. molt car i tal. Ara és més fàcil perquè els escàners ho fan.
I l'havies de ventar, no? Tipo...
L'havies de ventar, sí. Sí, perquè tenia una bosseta en sos component químics, sí. I quan passava per rodets, que era un rodet prensós de ser inoxidable, rompia aquella bossa i anava escampant en líquids sí. i sorties la foto. Això va ser una... Amb totes dues tecnologies, perquè n'hi havia una més moderna que l'altra, però era aquest sistema.
Tu, per cert, Sebas, a que teva... Sí. que tens més sobres d'Agfa o de Kodak? Aquests sobres grocs de Kodak amb fotos o els d'Agfa o de Fuji?
No ho sé, però no s'emplearan mai, no? Si algú en té, ja quedaran allà per sempre. Ja, no, s'han sí, quedat obsolets.
Com a xassis. Jo tinc un cos.
És vintage, ja, això de Kodak és vintage. Per cert, Mateu, tu que has fet fotografies a noces, quina diferència, no? Fer fotos a unes noces fa, per exemple, 10, 15, 20 anys que tu quan fes fotografia havia de passar un temps, no? Tu no podies, com ara, veure la fotografia com havia quedat, i això també ha canviat molt, no? La manera de fer fotos, és a dir, ara quan feim una foto tot d'una comprovam si ha quedat bé, si no ha quedat bé, sí. Això és un poc estressant també per un fotògraf, no?
Sí, a més els fotògrafs ara tots empleen màquines digitals, ja no empleen rodets, però curiosament les fotos són molt ràpides, però després per donar-te l'àlbum de fotos estan un any. Perquè estan un any? Perquè totes s'han de retocar, perquè si no, no va bé. O sigui,
aquí.
I és un problema. Precisament, xerrant de Kodachrome, les diapositives eren una escola de fotografia, perquè no te podries equivocar en un quadre. No podries equivocar, perquè allò quedava. En són negatius, sí que te podries equivocar, perquè podries ampliar una foto i després retallar-la en el teu gust. O en l'ampliadora, que fa un trosset i ampliar-la. La diapositiva no, era una escola de fotografia. Quan a l'escola de fotografia, de fet, t'ensenyava, feies diapositives, perquè com que facis una senyal de tràfic o una clau de llum o una xeta de banyo, pues ja no servies la foto, és a dir, no servies la foto, ja perdia i no la podia llevar, ara sí. I aquest és el problema, que ara els fotògrafos poden fer les fotos que vulguin, després agafen i en sobretot dir, borro el que volen.
Ara és obligatori que surtin guapos, i si no estan guapos, els feim.
Sí, curiosament, és que passa hi ha unes contradiccions en la fotografia, sí. Tremendes, perquè curiosament, abans, quan revelaven les fotos, de fer Kodak, quan revelava fotos, i després ho varen fer tots, quan hi havia un parell de fotos que no t'agradaven, no ho espagueva, ho deixava. No? Ai, perquè t'hi ha entrat, quin careto, que ai, quina cara. Ara resulta que, xerrant de selfies, que xerràvem abans, que mira que no fan tancat, sí. Resulta que els selfies, perquè t'agafen un gran angular, o sigui, un de bòtic que t'agafa molt d'àngul de fotografia, sí. Perquè si no, no ho t'agafaria. I les fotos, i les cares queden deformades. És com si fas una foto a un nin petit des de la teva altura. El nin, sempre queda en su camp més gros que els peus. T'has de cortar per fer la foto. Però ara tothom se fa fotos que són horroroses, caretos asquerosos, i si els encanten. Jo no ho entenc.
La moda.
És com una mena de constatació de que ets allà, a un lloc, en un moment determinat, i que vols compartir, perquè això és una altra cosa. La fotografia avui en dia ja es comparteix amb molta gent.
Sí.
Allà s'ha perdut aquella idea romàntica, ja romàntica, de fer la foto, revelar-la i fer l'àlbum i compartir-lo, si volien, amb els teus amics o familiars. Ara això ja és instantani i es comparteix amb molta gent.
Però jo m'agradaria saber si és per demostrar que estàs fent coses o per propi convenciment.
Se parla de postureo, no?
Sí, jo me recordo una frase de gran Antonio Gala, que xerrava, un article xerrava de viatges i deia la gente ahora viaja por haber viajado. No per viajar, sinó per haver viajado.
Per haver viajado.
I és així, jo crec que ara les fotos se fan perquè vegis que jo ara he estat aquí i vetre sí. Xerrant. Cosa que jo, si me vol escoltar, m'escolten, però m'importa un bleu que la gent ho sabi.
No existim si no hem fet una foto
no
allò que estem visquent.
Jo no existeix.
Jo, de fet, Sebas, això t'ho he contat avui de matí, vaig fer un viatge a Irlanda fa molts anys, tenia una càmera digital, que ara seria un objecte vintage, per cert, t'estic parlant només de fa 10 anys, i quan vaig arribar aquí a Mallorca, se me va formatejar la càmera, ho vaig fer jo, sense voler, i se me van esborrar les fotos. Escolta, idò, crec que és el viatge que tinc més guardat a la memòria, tinc un record molt viu d'aquell viatge, tot i que no tinc fotografies.
Aquí no té res a veure, no? Amb el que vas viure va estar bé. Si després no tens fotos, això no deixa d'estar bé.
Clar, aquest és el tema, no? I és la clau, el punt de debat d'avui d'aquest cactus, no? Jo, si no faig fotos, allò no existeix. Bé, ha vengut en Estela Maris, Mateu, un dels personatges de Cactus, és la responsable del centre Urban Coxis, bla, 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 bla. Una persona molt interessada, com sempre, en totes aquestes qüestions que afecten a l'ésser humà del segle XXI. Hola, què tal, Estela?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Parlant de la memòria fotogràfica, no? Sí. Si no fem una foto a allò, no existeix ni allò ni nosaltres.
Sí, totalmente cierto. De hecho, el mejor recuerdo de las cosas es la imagen mental que nos hacemos de ellas. Esa es la fotografía más rica, con más detalles, con los mejores filtros.
Claro.
¿Entendés? Sí. En mi centro, precisamente, Urban Coxis, hacemos un taller que trabaja la memoria visual de las cosas.
Ah, mira per on, ¿eh?
Sí,
feis tallers de tot.
Sí,
de
claro.
De tot en feis teràpia.
Claro, y todo tiene su nombre. Se llama recuerdoterapia.
Recuerdoterapia.
Sí. Es realmente curioso comprobar cómo a nuestros malos recuerdos les ponemos una gran angular y los enfocamos. Sí. Es curioso,
I,
no?
I posem un filtre de blanc i negre, no? O d'aquests marcs que se posen també les fotografies, no? Que les converteixen en una mena de vinyetes. És curiós això, Mateu, això de fer-te una foto i abans de voler-la penjar, posar-li un filtre i fins i tot posar-li un marc, no? Emmarcar una foto, que és un fet molt antic, no? Això de comprar-te, sí, comprar-te un marc i posar-li una foto.
Era una de les coses que més se venia.
I doncs ara, mira, ara marcam la foto al nostre mòbil i la compartim.
I l'envia, sí. De totes maneres, el que vol dir que, o sigui, ara has de fer les coses per fer-les i les has d'enviar. I és un problema, perquè resulta que la gent té tantes fotos que no les mira després. O sigui, t'envien unes fotos d'un viatge. Pot ser terrible, perquè abans, quan feien les fotos de la primera comunió, o feien sobretot el vídeo, te convidaven a veure el vídeo, i la majoria de gent quedava dormida quan miraven les fotos. Jo, de fet, que he viatjat bastant, quan venia, feia diapositives. I en se, bueno, feia el millor segons el viatge, però 4, 5, 6 rotllos. I quan venia, m'estimava, em seleccionava els 100 millors.
100?
100 millors.
Està bé, ho acceptam.
I m'estimava més que me diguessin, ja s'han acabat, que no que me diguessin 4, en queden.
Clar, i ara, en canvi, ara la situació és molt diferent, perquè ara qui no ha rebut mai una fotografia a través del WhatsApp d'aquell amic, amiga, cosí, cosina familiar que està, per exemple, a les Catarates d'Iguazú, i en comptes de mostrar-te les fotos convidant-te a sopar quan ets aquí, te les envia directament des d'allà, no? Ja o si està a Tailàndia, una platja de Tailàndia, i tu penses, exacte, per dalt, quina enveja que me fas a damunt, no? Que ets a Tailàndia i m'envies la fotografia.
Sí, sí.
Bé, per cert, parlant de tots els teus viatges, segurament ara, si viatgessis, la fotografia realment impactant, no sé, posant l'exemple dels Catarates d'Iguazú, que tu les has visitades, segurament la fotografia impactant seria fer la foto als turistes que fan la foto, o que es fan el selfie, no? Sí. Aquesta seria, no?, la fotografia impactant.
A veure la garganta del diablo.
Que... Exacte.
Que vamos, que sí, que ja per tothom se feia foto, fins i tot jo me'n van fer una mal enquadrada,
sí,
i la tenc, perquè clar, és una foto que jo no sortim, no surt mai les fotos jo, però bueno, aquesta sí que ho recordo, perquè era un postó molt guapo.
Per cert, en Estela Maris, a tu t'agrada fer fotos, ets d'aquelles que disfruten, per exemple, jugant amb el diafragma?
Bueno, yo disfruto con el diafragma que tenemos aquí abajo, Filip, al lado del coche.
No, yo parto del fotográfico.
No,
obrir, tancar.
Ya, pero yo no puedo evitar
la entrada del
llum. Trabajo y poder ayudar cuanta más gente mejor.
No me digas que haces diafragma terapia.
Claro, Filip. Es que parece mentira que lo dudes. Es muy importante el diafragma para nuestro día a día.
También.
Y la velocidad, que cada uno tiene la suya. Filip, por ejemplo, tiene una velocidad muy lenta con el diafragma. Él transmite más de cabeza para abajo, pero todo lo que es para arriba y para abajo, es decir, toda la parte del cuello hacia abajo con su diafragma, no lo utilizas, Felipe. Es importante que utilices tu diafragma, ya que es un músculo clave de la respiración que hay que trabajar.
Sí,
¿de acuerdo?
Sí.
Pon más atención en tu coccis, Felipe, como te digo, cada día.
Sí.
Y ahora en tu diafragma también.
Hem d'intentar obrir un poc més el diafragma.
Claro.
I tenir més profunditat de camp, no? Amb les coses, amb les emocions.
Efectivament, Felipe.
Mateu, aquesta cançó se diu Conillet de Vellut. No tenim la versió de Joan Manel Serrat, si la de Jaume Sorada.
Bé, sí.
Per què?
Perquè explica la història d'una top model, ara diria top model, que era una lota, molt guapa, que volia ser top model, i anava d'un lloc a l'altre, veurem si qualcú el contratava per sortir en els aparadors i les revistes i tal. I la lletra diu... s'amagaven pel forat d'una Nikon o una Hasselblad, que eren les dues càmeres més professionals que existeixen. I conta la història, que és una cançó d'en Serrat, que jo sempre m'agradava molt l'atenció, perquè parla molt del llenguatge fotogràfic.
Ibèric, mascle i cristià, i em vaig quedar sol i fotut, conia de vellut. Tela el bog i el carpes bazar te fusellen en cada exemplar. Diuen que t'ha dat un lloc en Richard Avedon a New York. No et pots queixar, el que volies ara ho tens a la mà. Et coneix la gent, t'estima un adolescent i i un iaio et vol adoptar. Ets feliç amb el teu nou grup, conia de vellum. Però avui he vist el cel.
Ah, Sebas, què passa? Que dius, que m'ha dit això del coniat.
Que si és el de Playboy. No, no té res a veure.
No, però era un poc històric d'aquesta top model i coniat de vellut.
Hauries pogut fer feina?
Fotografia és un art.
Bé, ara és el moment, com cada setmana, de la radionovel·la d'aquest programa, d'aquest modest programa. Avui centrada precisament en la memòria fotogràfica i com el fet de fer foto o no fer-la pot provocar un conflicte de parella. En tots vosaltres comença Els Enrabenats.
Ivetres en ràdio vos presenta Els Enrabenats, un programa de servei públic.
Hola, carinyo.
Hola.
Has vist la foto que t'he enviat?
S'ha de sa paella. Sí, sí, feia bona pinta.
No, s'ha d'espostre.
No l'he vista. No, és que estava en l'ordenador.
Bifiti, que era tiramisú. El meu postre preferit. Esperava que almenys me responguessis amb una emoticona.
Ja, però és que tothom m'ha dit res de la foto de na Vicky. S'ha posat supercontenta quan l'he canviat saigo.
És que, mira, estic farta que li facis fotos a sa nostra tortugueta i les pengis a Instagram. Samuel, que tothom sap què menja quan dorm, on li agrada amagar-se. Estem criant una tortuga sense intimitat.
I d'això m'ha pareix més important fer una foto a una tortuga que estimes que un postre, la veritat. Saps que mentre tu menjaves a un restaurant convidada pel teu jefe i menjaves tiramisú i paella, jo estava menjant arròs bollit aquí davant l'ordenador.
Mira, talla el rotllo, eh? Ets més poc agut, de veritat.
I tu ets una provocadora. Sempre t'agrada fer enveja en els altres, que si foto una posta de sol, que si foto un postre, que si foto a un cafè,
que
amb ses amigues...
Jo, almenys no mostro les meves intimitats, eh? Ja només falta que mostris a na Vicky cagant. Mira, vés-te'n tu a cagar.
Nita, perdona. No t'enfadis, eh?
Mira, clar.
No.
Sí, que m'he enfadat. Estic molt emprenyada. Mira, me'n vaig a sopar a cuinar.
Però espera un moment. Mira, mos fem una foto i te'n podràs anar a sa cuina. Que no saps que avui fa de 7 mesos que estem junts?
Clar que ho sé.
Idò.
Però no tinc ganes de celebrar-ho.
Bé, almenys deixen que mos facem una foto junts i la penjam en els feis. Vinga, va. I riu, per favor.
Sí,
vinga.
Vale, ja està?
Ja està. Sí,
molt bé.
Vinga, vaig a penjar-la. Espera, que no ha quedat bé. Mira, millor si la feim amb el palo de selfie. Saps on està?
A la nostra habitació.
Amagat?
Sí, i no te diré on és.
Però com que no me diràs on és?
No.
I si te mostro un altre palo que tenc per aquí de vora amagat?
Mira, val, eh? Però no facis cap foto mentre ho fem. Ets capaç.
D'acord. Mm. Ho farem sense wifi
sí.
I sense filtres.
Fins aquí Els Enrabenats a Ivetres Ràdio. La sents? La punxa.
Bé, tant de bo que ha acabat bé aquesta història. De fet, cada setmana acaba bé aquesta història, Mateu, avui amb el conflicte de les fotos. Aquest conflicte sí. De faig foto, llavors existeix. Si no la veus, no estic content. I del conflicte resolt dels Enrabenats, passam a la tercera cançó que has triat, molt coneguda en aquest cas, i que sona així.
I look at all the lonely people.
Aquesta l'he triada perquè, en primer lloc, perquè penso que és una de les millors cançons dels Beatles, i perquè la lletra, encara que sigui, que deu tenir 40 anys aquesta cançó, Però la lletra és molt bona, perquè parla d'una persona que viu molt de sol, que està molt... molt l'Ondri, no? I és la verset de tornada, diu look at the lonely people, where do they all come from, where do they all be below, o sigui, bé, mirau aquesta gent solitària, de on deuen venir i a qui deuen pertànyer.
All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people.
Fixa't, Sebas, que quan Mateu explicava això d'aquesta cançó m'ha vengut en escap la soledat de la gent que va pel carrer mirant el seu telèfon intel·ligent, sí. I s'ha perd tantes coses, no? Que se pot trobar pel carrer, i entre els quals jo m'incloc, a mi de vegades me passa, no me'n dono compte, estic enganxat davant el mòbil mentre segur. Estic caminant. També és un tipus de soledat aquesta.
Sí, te'n dones compte del que estaves fent quan ja dus un temps sense emplear-lo. Jo, bé, ara ja ho sabeu, fa com a dos mesos que no tenc smartphone, i ara no hi tornaria, perquè ara sí que noto que m'estressaria tornar-hi i que me perdria algunes coses, no? Lo trist és perquè avui no duc el mòbil, no puc fer una foto, llavors ja no faig l'excursió que havia de fer, no? Prendre aquest tipus de decisions seria una errada, però jo crec que avui en dia hi ha gent que les pren d'aquesta manera, no?
I que sàpigues, i de fet els convidarem un dia d'aquests o un cactus pròxim, que existeixen empreses que ofereixen el servei de la desconnexió digital. Cap de setmanes que pots anar a un lloc aïllat per poder-te desconnectar del teu telèfon mòbil.
Bé, en realitat no fa falta pagar per això, però bueno.
Sí, és com una mena de teràpia. M'estranya que en Estela Maris, no, en el seu centre, no tingui teràpia de desconnexió del seu telèfon mòbil. Amb els Beatles fem la darrera pausa d'aquest cactus i en acabar li posam no la cirereta, sinó la punxa.
El programa que escoltau va ser emès el 18 de maig de 2016.
Lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people.
Cactus a IB3 Ràdio. IB3, la ràdio pública de les Illes Balears. Cada vegada que un turista ens visita, col·labora en projectes de protecció del medi ambient, de recuperació del nostre patrimoni, d'ampliació de la temporada i de recerca i innovació. Ara, amb el nou impost del turisme sostenible, els nostres visitants ens ajuden a millorar com a país i com a destinació turística. Illes Sostenibles. Turisme ara i sempre. Govern de les Illes Balears. Entre tots podem fer un consum responsable de l'aigua. Si tens una piscina i en fas un bon manteniment tot l'any, no l'hauràs de buidar i estalviaràs fins a 45.000 litres per any. Pensa a regar al vespre o a primera hora del dia. Així es redueix l'evaporació i s'aprofita més. L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Ciutadella, 100.9.
You, what you have to do, been happy,
El programa que escoltau va ser emès el 18 de maig de 2016. Loving can
hurt. A IB3, ràdio, Cactus. Faim la pua al segle XXI. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen.
Sebas, m'has triat aquesta cançó, sí, que es diu precisament Photograph, sí, de Ed Sheeran.
Sí, sí, sabeu que està rompent internet.
Sí,
però és per als amants del dolç, molt, molt caramelitzat. Una, està a cavall entre el You Are Beautiful de James Blunt, no, que també és anglès,
sí,
crec, eh? I diguéssim, me recorda també el Lliure Som de Frozen, una cançó per nins, no? Però que els encanta, vull dir, el que li agrada Frozen, li, a mi em recorda molt de tot això. Però
per tant, és un poc crític amb la cançó.
No, bé, en part, però té els seus seguidors, i per què no? Te pot agradar el sucre ben dolç.
Bé, acabam aquest Cactus avui amb un poema, amb el poema que va escriure Pablo Neruda ja fa molt de temps, i és una oda al cactus de la costa. I Alexandra Palomo, avui ens faràs tu de recitadora d'aquest poema,
sí.
Diu així:
petita, massa pura d'espines estelades, cactus de les sorres, enemic, el poeta saluda la teva salut erissada. A l'hivern t'he vist, la boira corcant el roquissà, els trons de l'onatge queien contra Xile, l'assalt on van estàtues, l'espai ocupat per les irresistibles plomes de la tempesta. I tu, petit heroi estarrufat, tranquil entre dues pedres, immòbil, sense ulls i sense fulles, sense nius i sense nervis, dur, amb les teves arrels minerals com argolles terrestres ficades en el ferro del planeta. I sobre, un cap, un minúscul cap immòbil, ferma, pura, sola a la trepidant oceania, a l'huracanat territori. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you, everybody.
És només un fragment del poema, sí. Un altre dia llegirem un poc més
de Pablo Neruda.
De Pablo Neruda, que va fer un poema al cactus. Sebastià, sí. Gràcies.
Vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Sí, és que m'ha començat a agradar aquesta cançó que m'has fet sentir, aquesta que hem posat.
I de la tornarem a posar.
Ed Sheeran.
La tornarem a sí. posar perquè ets tu.
Bé, m'ha agradat, sí. Pot ser que la segona vegada t'agrada més que la primera.
Clar que sí, aquestes coses passen. És com la fotografia, no? La fotografia autèntica, que com més la mires més t'agrada.
Sí.
Mateu Barceló, ha estat un plaer tenir-te aquí en els estudis.
Moltes gràcies.
I tinc moltes ganes que tornis.
Sí, sí, que bo, quan vulguis.
Tornaràs
no
amb,
problema.
Tornaràs a venir, com deia meu predir.
Sí, exactament. Té moltes coses que contar.
Alexandra, gràcies.
De res, a tu.
I la setmana que ve.
Clar que sí. Estic encantada.
Vinga, falta un minut i mig perquè siguin les 7. Ara arriben els serveis informatius d'aquesta casa. Acabeu de passar un bon dia. Adeu, salut. Perdoneu, som aquí una altra vegada, que se m'oblidava. Quasi el més important, el control de realització, un crac, en Miquel Fiol. Miqui, bona hora baixa. Salut. Adéu a tots.
El programa que heu escoltat va ser emès el 18 de maig de 2016.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 12.